Ζητήσομαι γνές δε και τον άρμα κόμψει ο φες ον ζω δε μη και μη νωρές ζωμ δουν ρίε κι ες δουνές α κάμπι μεου παρα σέμπρα με res de meu no me'n quedés en el nou meu que jo en rebés. Jo em donaria per un vés, per un de sol, però que besés del besat em despesés. Del besat em despassés. Jo em donaria qui em volgués, com si ni jo me n'adonés, com una almoina que se'm fes, com una almoina que se'm fes.
Acabem de sentir un poema de Josep Palau i Fabra, no és el guidili que dèiem aquí a la caràtula que va enviar per Facebook, sinó que és En donaria qui em volgués, en veu de Maria del Mar Bonet. Això es va publicar a l'any 1969.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Avui és dilluns 8 de febrer i com sempre estem a Punt Set Ràdio en directe al Tirant de Llibres. Avui és el programa número 129. Molt bona nit, Joan.
Bona nit, Francesc. Bona nit a tothom que s'està escoltant. Espero que aquest programa que us presentem avui, un programa treballat de valent per molta gent, doncs serà una bona experiència. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. I saludem també a la tècnica, a la Gemma, que ens ajuda en tot el programa d'avui. Tenim un programa gaire tapeït, Francesc.
Déu-n'hi-do. Tenim un programa amb moltes coses. Hem sentit una interpretació d'un poema de Josep Palau i Fabra, com molt bé ens ha dit en Joan, que ens l'ha interpretat la Maria del Mar Bonet. I, evidentment, sempre que iniciem el nostre Tirant de Llibres, tenim la nostra benvolguda companya Empar Morelló des del País Valencià, que ens explicarà les novetats i tot allò que consideri oportú des de València. Però, a més, recordeu que la setmana passada vam deixar una secció pendent, aquella secció de biografies i assaig. No vam tenir temps de fer-la i, per tant, és de justícia que avui comencem també a la part inicial del programa parlant d'aquest llibre de Francesc Canosa.
Tant.
República Televisió, la Catalunya de la Primera Televisió. Però, a més, hi ha més coses. En Joan ha considerat que era oportú tornar a parlar de la novel·la catalana, novel·la sueca de misteri, a l'apartat de Literatura Universal, oi, Joan?
És el número 9, ja, i parlarem avui de la Camila Läckberg.
Jo em pensava que ja ho havíem acabat, això. Com és que...
No, és que encara hi ha... com a mínim, jo penso que en contarem 10, segurament la setmana que ve serà un altre llibre d'aquesta mateixa autora.
La Camila Läckberg.
Sí, Camila Läckberg. Aquí avui parlem de les filles del fred, però la setmana que ve parlarem de la princesa gelada.
La princesa de gel.
De gel, perdó. Sí, princesa de gel, que és el títol. I és una nova... Hi ha gent que la considera la millor autora d'escriptura de novel·lista de tot Suècia. Per tant, jo penso, home, no ho hem de deixar amb un apartat com aquest sense parlar d'ella. I encara hi ha alguna altra possibilitat que més endavant encara surti el número 11, però de moment farem això avui.
Jordi, avui a Literatura Catalana ens parlaràs de Mirall Trencat.
Sí, de Mirall Trencat, perquè arriba un moment de l'any en què convé parlar-ne, però a més podríem enllaçar-ho amb això que ens explicava en Joan i dir que també hi ha elements de misteri a Mirall Trencat.
Tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Maria Barbal, Emma. I, com sempre, tenim noticiari, tenim actualitat de tipus cultural i general. I avui la frase ens la porta en Jordi. Amb aquesta frase donarem per acabat el programa número 129. Som-hi.
La crònica.
La crònica avui des del País Valencià ens la porta la benvolguda corresponsal Empar Murelló. Bon vespre, Empar, com estem?
Bona vesprada, Joan, bona vesprada, Jordi i Francesc, i a tots els oients.
Hola.
Molt bona vesprada.
Com anem?
Anem prou bé, anem prou bé, perquè afortunadament s'estan escoltant veus a la premsa, a les plataformes digitals, un poc a les publicacions. S'estan afegint veus i opinions sobre el valencià i sobre l'ús del valencià, i això sempre va bé. Sabeu que el nostre govern pepero, el nostre conseller de Cultura, vol fer dues coses. Una d'elles, estupendíssima, és llevar els moviments de renovació pedagògica, treure'ls de la plataforma d'Escola Valenciana. Això és perfecte. I l'altra, això no té a veure amb ell, però el requisit lingüístic valencià, amb l'esborrany de la nova llei de la funció pública, serà un requisit que més bé serà com si res, no? Com si, imagineu-vos un text legal, no? On les proves que diguem-ne, que habiliten per accedir a aquest lloc de treball, doncs no existiren les persones que es presenten no es compliren. Doncs un poc és això el que passa amb el requisit lingüístic del valencià en la funció pública.
No és obligatori.
No és obligatori, per tant, és un requisit aparentment d'accés, però després s'invalida automàticament perquè ni és previ ni és obligatori i no suma tampoc a la resta de condicions d'accés. Tu pots accedir a la funció pública i després, amb un curs d'aquells que te faran quan ja seràs funcionari i tindràs el teu lloc, un curs d'aquell de perfeccionament, tu podràs dir que ara ja saps valencià. I, en fi, així anem. Però sort que tenim veus com la de Manel Pérez Saldaña o la de Marga Sanz, que estan estufats i estan parlant-ne, no? I després, coses de l'agenda, així per no entretindre'ns massa. La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca el Premi Carmesina de Narrativa Infantil per a 2010. Així que totes aquelles persones que tinguen gust i afany d'escriure podran presentar les seues obres fins el dia 1 d'abril. Això per una banda. Per una altra banda, la Universitat de València, aquest divendres, dia 12, a les 7:30, en el seu cicle habitual de poesia política, ens parlarà de la poesia política actual, farà una reflexió i una crítica per part de Juan Carlos Mestre i la Chantal Maidat. Això serà l'edifici de la nau. Més coses, a l'octubre, aquest dimecres 10 de febrer, a les 7 de la vesprada, dins dels tallers que programa l'octubre, hi ha un de música valenciana de transmissió oral, i és Miquel Gil qui estarà. És un poc l'organitzador, a més a més.
Coneixem el Miquel Gil per aquí,
home,
moltes
tant,
vegades.
Home, Miquel Gil, amb aquella veu que té tan poderosa, no?
Va actuar moltes vegades amb el Llach,
sí.
Amb el Lluís Llach.
Sí, mira, jo amb el Lluís Llach no l'he vist tantes vegades, alguna, però no l'he vist tantes vegades. Ha actuat també amb Pep Gimeno Botifarra i amb... I amb aquest, com li diuen ara, ai, el de collarets de neu, no sé ara com li diuen.
I el xau,
Feliu Ventura, això
ah,
és.
Feliu Ventura,
amb el Feliu Ventura, això és. I bé, i això és un poc el que tenim. No em voldria esplayar més, només que dir d'alguna manera que en major de les traduccions que teniu, de les obres que esteu parlant, de les traduccions, jo la setmana que ve parlaré de dos llibres amb dos, crec, pèssimes traduccions. Crec, amb molta errada, no sé si han utilitzat els... Bé, ja parlarem la setmana que ve, ja us direm. Per allò de que esteu treballant la novel·la sueca i per allò de també de la traducció que es va fer de ja sabem, del títol aquell de la xicona de benzina i els homes que no estimaven les dones i tot
sí.
Allò que van comentar.
Sí.
Un poc va per ahí. Ja ronarem la setmana que ve.
Molt bé, Pat.
Una abraçada. Adeu,
adeu.
Adeu.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want to show.
Bé, amigues i amics, falten 3 minuts per un quart de 10 i continuem en directe a Punxet Ràdio. I és hora de parlar d'aquest llibre que l'altre dia vam deixar penjat.
Estem atirant de llibres, també.
Estem atirant de llibres, exacte. El llibre de Francesc Canosa Ferran, República Televisió, i aquest és el títol, i porta un subtítol ben descriptiu, La Catalunya de la Primera Televisió. Està editat per Duc Selm, i està editat... Bé, de fet és l'editorial Dux, concretament, és una editorial de Barcelona, de Gràcia, té la seu al carrer Gran de Gràcia, i la col·lecció és Duxelm número 11. El preu aproximat és de 17,10 euros, i les pàgines són una mica més de 163 pàgines. Bé, què hi trobem en aquest llibre? És un llibre, tal com diu la secció, Biografies i assaigs, doncs és un llibre que pretén ser una mena d'assaig, però una mena d'assaig força amè. Un llibre que està dividit en tota una mena de seccions bastant curtes, moltes seccions però curtes, i que fan una mena de radiografia o de panorama d'una història bastant desconeguda, i és l'interès que hi va haver a la Catalunya republicana per tirar endavant una televisió en català, una televisió feta des de Catalunya que havia de ser de les més pioneres, juntament amb la BBC i juntament amb d'altres. De fet, ara us explicaré una mica moltes de les coses que s'expliquen en el llibre, que de fet fa molt goig, no?, que als anys 30 ja hi hagués tota una sèrie de gent interessada tirant endavant aquest tipus de projectes. Però, ai las, després de la Guerra dels 3 anys, de la Guerra del 36 al 39, tots aquests projectes van quedar en un no-res. També s'explica que als anys 40 hi va haver una mena d'exposició general sobre la televisió i el món audiovisual, i l'empresa Philips recomanava d'una manera molt encoratjadora que fos a Barcelona en què s'ubiqués la seu d'aquest projecte, però com bé sabeu, el règim polític d'aquella època no li interessava precisament.
Els anys 40.
Estem parlant dels anys 40, sí, meitat dels anys 40, sí.
Sí, perquè resulta que els estudis de Miramar de Barcelona, que van ser els primers que van emetre des de Barcelona, perquè es emetí des de Madrid i des de Barcelona, ja estaven a punt d'instal·lar i d'emetre, i des de Madrid van prohibir que s'emetés abans que Madrid no pogués fer-ho. I per tant, per això va ser també unes pressions polítiques que van modificar tot aquest projecte.
Bé, si us interessa tot el que és el món de la Catalunya dels anys 20, dels anys 30, és un llibre que crec que us interessarà. Comença parlant de la dictadura de Primo de Rivera, més o menys dels anys 1923, em penso la dècada dels 20, i en aquella època, aquest llibre, quan parla d'aquesta època, comença parlant, evidentment, no podria ser d'altra manera, si estem parlant de televisió, d'aquella mena de periodistes que hi havia en aquella època, de periodistes realment... que anaven pel món i que la seva professió l'exercien d'una manera bastant, bastant intensa. Lluís Nicolau d'Olwer, com un exemple de reporter, Domènec de Bellmunt, un exemple de periodista molt interessat per aquest projecte de televisió, concretament aquest Domènec de Bellmunt Es veu que havia sigut corresponsal d'un diari molt conegut als anys 20, La Publicitat. Suposo que us sona aquest...
Josep Pla hi escrivia.
Exactament. Doncs es veu que aquest senyor, en Domènec de Bellmunt, era corresponsal de La Publicitat a França, i allà us podeu imaginar que França sempre ha estat a l'avantguarda de tot. I allà arribaven notícies dels primers assaigs de televisió, televisió feta a través de fotografies, o sigui, de transmissió d'imatges, però que es transmetien només fotografies. Doncs allà arribaven les notícies d'aquests experiments que s'estaven fent des de Londres i Nova York l'any 1924. Una altra de les coses que trobarem en aquest llibre serà una sèrie de sigles que convé que tingueu presents perquè es van repetint al llarg del llibre. La TSF. Què és això de la TSF? Doncs és una mena de precedent del que serà després la televisió. L'anomenen la telefonia, bé, de fet, l'anomenen la telegrafia o la telefonia sense fils, que de fet intenta descriure aquesta transmissió d'imatges a través d'ones. A banda de la TSF, també hi ha unes altres sigles que també es repeteixen molt, i això ja ens interessa més, perquè això ja són sigles aplicades a Catalunya. La ANR, l'Associació Nacional de Difusió, va ser una associació, una entitat privada, que intentava, d'alguna manera, com es diu això, potenciar, dinamitzar tot aquest món audiovisual que es desenvolupés aquí a Catalunya. Es parla d'Eduard Rifà, que va ser un dels fundadors d'aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, que es va crear l'any 1924. Era una associació, com dic, privada, tot ho pagaven els socis. I una altra cosa m'ha cridat l'atenció enmig de tot aquest context polític, periodístic, social, és que es parla del futur. En aquell moment es parla del futur. Diu, el futur són els avions. Diu, el futur és l'aviació. També són aquells anys en què l'aviació comercial, d'alguna manera, estava començant a fer els primers passos, en certa manera. Un altre dels personatges que se citen és Onofre Parés. Concretament se cita un article de l'any 1924, un article en castellà, diu, sobre televisió, que intenta fer una anàlisi dels sistemes de televisió que s'havien conegut fins al moment. Sistemes de paràmetre, el que seria després la televisió. Bàsicament els britànics i nord-americans. I un altre nom que crec que val la pena de destacar és el nom de Baird. Baird. Era un sistema que l'havia fet aquest senyor, que es deia Baird, en què s'intentava demostrar com funcionava la televisió. Un sistema com diferent de transmetre televisió en aquell moment. Als anys finals dels 20, l'any 1928, a Europa es van començar a posar a la venda els primers receptors de la televisió. O sigui, fixeu-vos que és un llibre que no només se centra en el que passa a Catalunya, sinó que també se centra, com no podia ser d'altra manera, en el que passa arreu d'Europa. És per això que se'ns explica la fundació de la BBC. També té un lloc, a la pàgina 28 d'aquest llibre es parla de com va ser fundada la BBC concretament, diu, i com la gent d'aquí a Catalunya s'emmiralla en aquest referent.
Com, quin any va ser això?
Això l'any 1922.
Perquè devia ser la BBC Ràdio.
Sí, diu, la BBC és el referent per la llampant Ràdio Barcelona de 1924. I llavors parla de la ANR. I després, més endavant, ja parla, efectivament, de quan es va fundar la BBC com a televisió. Es parla també d'un altre personatge que suposo que us sonarà, el nom de Marconi. Resulta que el nom de Marconi, aquest senyor va venir a Barcelona quan tenia 55 anys i va venir l'any 1929. Per què devia venir l'any 1929?
Exposició Universal.
Efectivament, l'Exposició Universal de Barcelona. I llavors, doncs, molta gent li va preguntar a aquest senyor Marconi precisament per aquest nou invent que s'estava gestant per la televisió. I ell ho deixava molt clar, Aquestes que diré són paraules de Marconi. Diu, a propòsit de la televisió, diu, és incalculable el que pot donar aquest sistema de comunicació. Les seves possibilitats són infinites. I no n'ha pas equivocat, precisament. O sigui, ja veieu que és un llibre que parla de moltes coses, dona molts noms, dona moltes referències. Ara, també diu coses una mica que ens podien semblar que són molt llunyanes, però que no ho són tant en el temps. Jo quan llegia el que ara us explicaré, segur que us sonarà de coses bastant recents, de problemes amb l'Estatut i problemes a Madrid, de si tu vols absorbir-me a mi, us en recordeu tot aquell merder amb gas natural i la OPA de... com era aquella companyia?
Indesa.
Doncs resulta que l'any 1924 Unión Radio Madrid resulta que estem, penso que si no vaig equivocat, l'any 1924 encara estem en plena dictadura de Primo de Rivera.
Si va ser del 23 al 29, no?
Doncs ja anem bé, eh? Però resulta que aquesta entitat vol xuclar, el vol absorbir totes les altres naixents, totes les altres emissores de ràdio que s'estaven gestant, que ja començaven a funcionar a través de l'Estat. I l'objectiu d'aquesta Unió Ràdio Madrid, que estava potenciada per la dictadura, pel directori militar, doncs li interessava xuclar Ràdio Barcelona, l'emissora que en aquell moment estava funcionant força bé. I per fer-ho, l'any 1925 van crear una altra emissora de ràdio que es deia Ràdio Catalana, que rebia ajuda dels militars, rebia ajuda del govern estatal per fer la competència d'aquesta altra emissora. El que passa que la gent de la ANR, aquesta gent, aquesta associació privada que acabaria interessant-se després per la televisió, però que de moment treballava al món de la ràdio, van contraatacar, no es van quedar de braços creuats. Van dir, ah, tu ens poses la competència? Molt bé. Doncs ells se'n van anar fins a París amb l'avió, per això van sortir al món dels avions, a comprar un emissor més potent encara, perquè, clar, vull dir, ells emetien d'una manera una mica rudimentària, clar, llavors el govern militar posa una emissora més bona per fer la competència, doncs ells diuen, nosaltres hi tornem a anar. I van tornar a comprar una altra emissora més bo a París per fer desaparèixer aquells sorolls molestos que se sentien, i a Madrid rabiaven, perquè, clar, ells els interessava d'absorbir aquesta emissora i no se'n van acabar de sortir.
L'emissora és Ràdio Barcelona.
Sí, Ràdio Barcelona.
Va ser EAJ1, Ràdio Barcelona.
EAJ15, més endavant.
Això mateix. Doncs la compren a París, la posen al Tibidabo, i aquesta emissora va eliminar les interferències i els sorolls que se sentien. I ara us diré una cosa maquiavèlica, una cosa que no us agradarà gaire. Bé, malgrat tot, el directori militar va aconseguir el que volia. Resulta que aquesta gent de Madrid, resulta que els varen citar, la gent de Barcelona, la gent de l'ANR, van ser citats a Madrid per parlar d'aquest tema. Com és que Unió Ràdio Madrid encara no havia absorbit, encara no s'havia quedat amb els drets de Ràdio Barcelona?
Però això no els hi van dir pas amb els
d'ANR. No els hi van dir, no. Diu, membres destacats de la junta directiva de l'ANR viatgen a Madrid a donar explicacions, perquè, clar, diu, a Madrid es pregunten com és que encara no hem absorbit Ràdio Barcelona. Els catalans resisteixen, a Madrid no ho entenen i els ho volen preguntar en persona. Van a Madrid i a Madrid els espera Severiano Martínez Anido, ministre de Governació. Conegut. Fa 4 dies havia estat governador militar de Barcelona i
sí,
l'havia fet grossa.
Era un militar i tenia molt mala fama. Sí.
Diu, l'havia fet grossa entre sindicats, diu, entre sindicats de treballadors i patrons. La sang del pistolalisme el va fer fora. Doncs a Madrid, diu, els catalans, aquest senyor, els rep a Madrid internant-los durant 3 dies a la Direcció General de Seguretat. Una presonera i pressionant sala de reunions. És un gest hospitalari, entre cometes, ja que vol que se sentin còmodes i trobin, una vegada per totes, una solució a Ràdio Barcelona. Perdó, a Ràdio Barcelona. El que vol dir és que passi a fer-se en càrrec Unió Ràdio Madrid, que és el que estan pretenent. Els catalans estaven entre l'espasa i la paret i se'n van sortir com van poder, se'n van sortir prou bé. Es va signar un paper. Cedeixen a Unió Ràdio totes les instal·lacions tècniques de Ràdio Barcelona, però conserven l'ANR com a associació i amb poder per organitzar la programació de l'emissora. I, és clar, l'ANR haurà de pagar les despeses d'explotar Ràdio Barcelona. Espanya és propietària i els catalans treballen i paguen. No sé de què us sona, això.
Sí, això ho hem viscut fa gaire amb moltes altres històries.
O sigui, fixeu-vos, l'emissora...
Els van robar l'emissora.
Sí, els van robar l'emissora. L'emissora que era d'aquesta associació privada, resulta que tant sí com no, des de Madrid volien fer-se amb el poder d'això, i ja veieu com se'n van sortir. Bé,
però això amb la independència ho resoldrem tot, això, eh?
Ah, bé.
Nacionalitzarem totes les emissores i les
televisions. Podríem fer com Costa Rica, que aquests dies es deia que no té exèrcit.
Ah, carai. Bé, fins ara hem parlat d'aquesta emissora, Ràdio Barcelona, però llavors aquest llibre continua parlant d'aquella emissora que marcarà la Catalunya Republicana durant els anys 30, Ràdio Associació de Catalunya. Això també se'n parla en aquest llibre. Es parla dels primers locals que van tenir, l'entresol del número 25 de la Ronda Universitat.
I Catalunya Ràdio, que també existia. Precisament, Tomàs Roig i Llop va ser director de Catalunya Ràdio, el pare de la Montserrat Roig.
Hi ha dues coses interessants en aquest llibre. Hi ha documents que també val la pena, per aquells que tinguin curiositat per aquesta època. Hi ha una carta que el president de l'ANR va enviar al president de la Generalitat de Catalunya, que el 15 d'abril de 1931, Què va passar el 14 d'abril del 1931?
Que era un dia de proclamacions, eh?
Ah, potser sí.
Dia molt feliç.
Dos cops es va
que
tornem
proclamar. A viure algun dia d'aquests.
Des del balcó de l'Ajuntament i després des del balcó de la Generalitat. Veritat,
sí. Doncs resulta que el 15 d'abril de l'any 1931, el president de l'ANR posa a disposició del president de la Generalitat tots els equipaments de l'associació, de la ràdio, perquè fessin el que convinguessin.
Un gest que l'ennobleix.
Exacte. I també hi ha la resposta del president Macià. També hi ha alguns documents, ja diguin, força interessants. Bé, es parla de la negociació de l'Estatut de Núria, amb tots els estires i arronses que hi va haver. Hi ha fins i tot algunes declaracions de polítics de l'època, del diari de sessions del Congrés de Diputats espanyol. No sé de què ens sona això, que cada vegada que s'intenta negociar un estatut, escolta, es diu de tot, en certa manera. Doncs als anys 30 ja deien moltes de les ximpleries que es diuen ara.
Sí, l'ABC ja existia.
El problema és que encara hi havia en què hi hagi estatut. Aquest és el problema.
Doncs hi ha tota una sèrie d'escrits dels diputats catalans a Madrid de diversos partits, d'Acció Catalana, d'Unió Democràtica, d'Esquerra, de la Lliga... I com s'acaba tot això? Perquè, clar, tota aquesta gent volia que les competències en audiovisuals fossin exclusives per la Generalitat. Com es va acabar això? Doncs diu que l'Estat es queda les competències en legislació i les regions autònomes, diuen, faran l'execució. Vosaltres ho enteneu? Perquè és una mica ambigu, això. Uns legislen i els altres executen. Bé, ja per acabar, ja veieu que és un llibre que dona de molt, ja dona moltes coses, moltes dades. Es parla de referències a la televisió. Macià diu que havia promès, l'any 1931, havia promès ajudes i recolzament al desenvolupament de la radiodifusió. Es parla de la mort de Macià, l'any 1933, i es dona una frase força curiosa. Diu, la televisió era un ocell que empaitàvem, que ens semblava que teníem a les mans, però que se'ns anava escapant. O sigui, més d'una vegada diuen que s'està posant en marxa el procés de televisió, però per una raó o per una altra s'anava dilatant amb el temps i no s'acabava de crear definitivament una televisió catalana. Una altra cosa que també m'ha cridat l'atenció és l'ús que Alemanya, l'Alemanya de Hitler i de Goebbels, van fer de la televisió com a instrument de propaganda. Es fa referència a les primeres transmissions a l'aire lliure a propòsit dels Jocs Olímpics de Berlín. Però, com dic, la guerra ho va tallar tot, totes aquestes possibilitats que s'obrien per una televisió en català i catalana, doncs això va quedar tot tallat. Bé, la part final del llibre parla de què va passar l'any 1939. RAC va ser ocupada per l'exèrcit franquista, va passar a dir-se Ràdio Espanya a Barcelona i anys després la SER diu com va comprar les accions d'aquesta emissora. L'any 1964 ja es fa televisió en català, però molt poca cosa, de manera irregular, a través dels estudis de Miramar, que deies tu, es feia teatre en català, per exemple.
Sí.
I això que us deia jo de l'any 1948, que es va fer aquesta fira de mostres a Barcelona, on es feien les primeres demostracions públiques i oficials de la televisió de l'Estat, i Philips, que ho promovia, volia que fos Barcelona el lloc més adequat per introduir la televisió. Però el franquisme va fer que això no fos possible. El llibre s'acaba, ja la part final, l'any 1980, explicant com es va tornar a constituir Ràdio Associació de Catalunya, que l'any 1983 va tornar a tenir llicència per emetre i que l'any 1985 al Palau Marc de Barcelona es va fer una exposició per donar a conèixer la història d'aquesta emissora. O sigui que veieu que és un panorama bastant interessant i complet, des dels anys 20 fins als anys 80, del món de la televisió, dels intents per fer una televisió, però també, evidentment, amb la ràdio. Francesc Canosa i Ferran, República Televisió, la Catalunya de la Primera Televisió, Editorial Dux.
Literatura universal.
Bé, l'apartat avui de literatura universal, parlarem de literatura sota de misteri número 9, és el novè capítol, novena setmana que parlem d'aquest mateix tema, perquè realment arran de l'esclat de Larson i companyia, doncs ha sigut una mena de boom de novel·les sueques a tot arreu, i moltes, la majoria de les quals és en català. Tot i que aquests llibres que parlaré ara primer es van fer en castellà i van tenir també èxit, ara estan traduint-se corrents quasi bé al català, i val la pena doncs, destacar-ho aquí, perquè només parlem, com ja sabeu, de literatura feta en català o en llengua catalana, encara que sigui d'autors com aquest, que és suec. Parlem de Camilla Läckberg. El llibre es diu Les filles del fred. Està editat per Amsterdam Llibres, Barcelona, amb l'any 2008. Aquí no ho tenia, però ara me'n recordo. Té 471 pàgines, déu-n'hi-do, gairebé 500, i el preu són 19,90 euros. Agraïm a l'editorial Amsterdam Llibres la gentilesa que ha tingut per fer-nos arribar aquest volum. Aquesta extensa novel·la de prop de 500 pàgines ens explica un crim que s'ha comès a Falbacca, un petit poble real on va néixer l'autora el 1974. És a dir, no és un poble inventat, sinó és un poble real, i és on va néixer l'autora d'aquest llibre. I encara, segons sembla, hi viu. Es tracta d'una nena que aparentment, això parlem de la novel·la ara, es tracta d'una nena que aparentment s'ha ofegat al mar, però que l'autòpsia revela que els pulmons té restes d'aigua dolça i de sabó. Patrick Hanstrom i Erika Falk, els investigadors creats per Camilla Läckberg, afrontaran una nova investigació tèrbola i difícil que els endinsarà en els mons de la pornografia infantil i acabaran descobrint qui o quins van ser les persones que ho van fer, que, evidentment, aquí no explicarem. L'autora té molta cura d'anar desplegant la trama molt a poc i amb molts fronts diferents. Aquest fet provoca que quan la persona lectora porta tres quartes parts del llibre llegit, pot tenir una sensació de tenir un seguit de peces d'un trencaclosques que no tens ni idea de com poden arribar a encaixar. En aquest cas, cal estar a l'aguait de quan dona una pista o explica un fet que pogués aportar una mica de llum a tot plegat. I tot i que l'espera pot ser llarga, en benefici de l'autora, cal dir que al final ho deixa tot molt ben lligat, però apura fins a l'última línia. Per tant, ja sabeu que el desenllaç l'hem de buscar al final i no entremig. Això és una cosa que el diferencia, per exemple, de Steve Larson, que va creant diferents moments d'emoció i transició a dins d'una història molt més llarga, que això ho fa al final. Un altre aspecte és el tractament dels dos personatges principals, en Patrick i la seva dona, l'Erika. Tot i que dedica moltes pàgines a tractar dels seus problemes personals i de relació pel fet d'haver tingut una filla recentment, no hi aprofundeix psicològicament, però tot ha quedat explicat quan se sap que són dos personatges recurrents de les novel·les d'aquesta autora, i és per aquest motiu que no hi ha dedicat més temps a desenvolupar-los en aquesta obra, perquè ja ho havia fet a les anteriors. Aquest és un dels problemes que passen quan no es comença a publicar una col·lecció dels llibres pel començament, perquè vol dir que els llibres que va començar a publicar i sí que explicava qui eren, però amb aquests ja no s'hi dedica perquè, clar, no hi ha repetint la mateixa història a cada llibre. Aquest és el tercer llibre, de fet. Una altra cosa a destacar és que és interessant el doble joc temporal que fa, portant sempre dues històries paral·leles, però distanciades dues generacions en el temps. La que dona inici a cada capítol és molt breu i és la que passa en el passat. La principal és la que acaba d'omplir cada capítol. Aquesta tècnica fa que qui ho llegeixi vagi coneixent tota la història abans que l'equip d'investigadors de la policia. Per això, com he dit abans, ens podem preguntar durant tot el llibre quina relació tenen les dues històries, i això no ho descobreixes fins al final. Un final trepidant i inesperat. Aquest volum és una altra mostra de la crítica social descarnada de la societat sueca actual i té moltes característiques comunes amb les altres obres que he comentat anteriorment, una de les quals pot ser la repetició de la frase «alguna cosa no anava a l'hora». Aquesta frase, que ja vaig comentar altres setmanes, apareix pràcticament a totes les novel·les. Sempre hi ha alguna cosa que no acaba d'anar, hi ha sempre variants d'aquesta, però sempre hi surt això. I el policia té un olfacte tan fi que diu «aquí hi ha alguna cosa que acaba de quadrar», és això. Les filles del fred, només a França, d'aquest llibre, se n'han venut 116.000 volums, que és un gran tiratge, encara que sigui França. I és que Camilla Läckberg és l'autora més popular de la novel·la d'intriga als països escandinaus, i la popularitat de la seva primera novel·la l'ha portat escriure'n quatre més, amb els mateixos personatges. La que acabem de parlar és aquesta, Les filles del fred, és la tercera novel·la de la sèrie, com ja he dit, i la primera que es tradueix al català. La segona que parlem la setmana següent és La princesa del gel, que cronològicament va ser la primera a publicar-se a Suècia. Us recomano que el llegiu al màxim de seguit possible, no deixar ni gaires estones sense fer-ho, perquè en cas contrari pot costar d'estar al cas, pot que la història que anem llegint es faci pesada, perquè no hem de tornar a rebobinar per poder entendre tota la novel·la. Per tant, millor fer-la seguit. Una persona pesada a la lectura li pot suposar unes 15 hores llegir-la sencera. Ja veieu que tampoc és tant. A Larson encara era més. A Larson feia llibres de 800 pàgines. No ho oblidem, això. En definitiva, és una bona lectura per una d'una bona autora. No us la perdeu. I repetirem la referència. Camila Läckberg, Les filles del fred, editorial Amsterdam Llibres, Barcelona, 2008, 471 pàgines, 19,90 euros.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Hola, som al mes de febrer i sobre aquestes dates o els estudiants de batxillerat es comencen a demanar com seran les seves proves d'accés a la universitat. Bé, dins les proves d'accés a la universitat d'aquest any hi ha dues lectures obligatòries en l'assignatura de llengua, que són La bogeria de Narcís Oller i Mirall trencat de Mercè Rodoreda. És per això que, en atenció a aquest sector del nostre públic, que sabem que ens segueix en delit i constància, volem avui referir-nos a Mirall trencat, o si més no, a algun dels aspectes interessants d'aquesta novel·la. Per exemple, és important destacar que Mirall trencat de Mercè Rodoreda, que és una novel·la seriosa, és una novel·la consistent, d'un cert gruix fins i tot, doncs va ser escrita a banda de l'estil habitual o de l'estil que havia trobat Mercè Rodoreda com a escriptora. Ja recordeu que La plaça del diamant és una novel·la escrita en primera persona i que, per tant, conté un grau de subjectivitat del personatge molt elevat, oi? Bé, doncs havia de passar, diu ella, d'un estil que seria un estil, doncs, si voleu, el propi del monòleg, a un estil narratiu. I és clar, ella no hi creia gaire, perquè Mercè Rodoreda no creia que un narrador en tercera persona fos la instància literària més convenient en general. És a dir, ella no creia que un narrador pogués saber els sentiments o els pensaments d'un personatge i, per tant, trobava aquí un obstacle. Bé, deixant de banda, doncs, el fet que Mirall trencat sigui una obra escrita, segons confessió de la pròpia Rodoreda, en un estil diferent del seu propi, allò que ens interessaria destacar és allò que n'han dit alguns crítics literaris. Per començar, Joaquim Moles ja es va adonar, tal com deia la pròpia Mercè Rodoreda en el pròleg a l'obra, que Mirall trencat era una novel·la que seguia els patrons narratius de la novel·la del segle XIX. Concretament, Mercè Rodoreda deia en el pròleg: el segle passat havia estat fulletonesc, almenys jo l'imaginava així, amb senyors i senyores voltats de fills naturals, fills que els pares allunyaven de les seves vides respectables, un segle d'amors prohibits, carregat de secrets de família. I sí, certament, els amors prohibits i els secrets de família hi són. Hi són, per exemple, en el cas de la Teresa Goday, que...
De Valldaura.
quan es casa amb en Valldaura, perquè primer es casa amb en Nicolau Rovira i abans té un fill, i aquí volia anar jo, doncs amb un pintor de parets, em sembla que es diu Masdeu, té un fill al qual posen com a nom Jesús. Fixeu-vos, Jesús Masdeu. Precisament el capítol on apareix per primera vegada és el nen Jesús Masdeu. I l'altra criatura, diguéssim, nascuda fora del matrimoni, que neix de la unió de Pilar Segura, la cupletista, i Eladi Farriols, com se diu? Maria. Jesús i Maria, fixeu-vos, precisament. Carai.
Faltaria Josep, eh?
No va haver d'esforçar-se gaire a l'hora de buscar els noms.
Però té 72 personatges que apareixen i va haver de fer-se unes fitxes per no embolicar-se a l'hora de fer la novel·la.
Sí. És una d'aquelles novel·les, fixeu-vos, ara mateix, no és que tingui una connexió directa, però sí que coincideix en aquest aspecte. Wuthering Heights, una novel·la d'Emily Bronte que duc aquí, doncs precisament és una novel·la que, quan te l'expliquen, requereix també aquesta mena d'esquemes, perquè són tres generacions, concretament, oi? Que ens explica Mercè Rodoreda. Així tenim, doncs, que Mercè Rodoreda ja ens ho deia, i ho destacava Joaquim Moles, que era una novel·la fulletonesca. És a dir, allò, el recurs melodramàtic de descobrir la criatura que és fill il·legítim i que és fill d'en tal o de l'altre, la nena Maria, per exemple, no pot suportar descobrir que és germanastra d'en Ramon, entre tots dos ha nascut una mena d'atracció sentimental i això, doncs, la du al límit. Bé, tenim, doncs, una novel·la fulletonesca. Més endavant, una altra crítica, Carme Arnau, doncs, fa una lectura de Mirall Trencat des d'una altra perspectiva. Diu, Mirall Trencat comença sent una novel·la realista, una novel·la, per entendre'ns, com La febre d'or de Narcís Oller, i va evolucionant i acaba sent una novel·la gòtica. Una novel·la gòtica perquè hi apareix un fantasma. La idea no és original d'ella, l'agafa d'una estudiosa que es diu Janet Pérez, que va dedicar, doncs, un estudi en anglès a Mirall Trencat. I Janet Pérez destacava precisament que, a veure, potser és un fet més comú en la literatura en anglès, per exemple, en Wuthering Heights d'Emily Bronte, el fet de trobar uns aspectes realistes combinats amb d'altres propis de la novel·la gòtica, aquella novel·la en què apareixen fantasmes i que se centra normalment en una mena de gran casa, castell o casalot, i on es dona lloc i espai pel sentiment i l'emoció de la por. Bé, doncs deia, naturalment, l'aparició del fantasma de la Maria, de la nena suïcida, l'hem d'explicar des de l'adaptació dels esquemes de la novel·la gòtica. La novel·la gòtica, que sabeu que s'escriu des de finals del segle XVIII fins a principis del segle XIX. Bé, però és que quan anem llegint Mirall Trencat, sí, hi trobem això, la novel·la de fulletó, els amors aquests prohibits, els fills il·legítims, hi trobem la novel·la realista, a l'inici, la novel·la de la burgesia, hi trobem també, doncs, la novel·la gòtica, però encara hi podem trobar més coses, hi podem trobar la novel·la decadentista. És a dir, si anem a un capítol que és clau en aquesta novel·la, potser no tant com el capítol de l'amor del nen Jaume, però sí bastant important, que seria el capítol del suïcidi de Maria, veiem, doncs, com Maria, la nena, va passejant pel jardí, un jardí que és descrit com un jardí tardoral, cap tardor no li havia semblat tan trista, no li havia semblat trista, només aquella, la torre estava voltada de reixes, de núvols, que no la deixaven respirar. Per tant, veiem com hi ha un ambient de tristor que anuncia el suïcidi de la nena. La nena va passejant pel jardí arrossegant els peus i què troba? Troba una forca, i llavors aquella és la forca precisament que van fer servir ella i el seu germanastre Ramon per enfonsar a l'aigua el nen Jaume. És a dir, què es desperta? Quin mecanisme un lector atent entén que s'ha disparat? Doncs el mecanisme, el remordiment, oi? I llavors la nena, clar, acaba enfilant-se a la teulada i tirant-se d'altabaix. Hem de tenir en compte que no és una nena i prou, sinó que ens explica, doncs, que s'ha fet, que ja té uns sentiments, diu, els seus, i a més els seus pits tendres com la primavera, els seus genolls més dolços que el calze al xuclamel. És a dir, tenim aquest element de la novel·la decadentista, que és la noia molt jove o adolescent o en la seva pubertat, que precisament acabarà morint. Penseu en el Pati Blau de Rossinyol, penseu la Jacobè, precisament, de
Ruïra,
que és un personatge decadentista. La narració en si conté un missatge contrari al decadentisme, un missatge de caire cristià, Jacobè, però és allò dels autors catòlics que van decidir utilitzar elements decadentistes, diguéssim, per fer la seva professió de fe. I aquí passa el mateix. Tal com Jacobè cau d'altabaix, de la mateixa manera es tira d'altabaix aquesta nena, la Maria. És a dir, que així podríem definir ja Mirall Trencat no sols com una novel·la de fulletó o com una novel·la realista que acaba evolucionant en novel·la gòtica, sinó molt més. Podríem ja definir-la, i trobaríem prou elements per fer-ho, com un compendi de la novel·la del segle XIX, perquè hi trobem bona part d'aquesta novel·la del segle XIX reunida.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit.
Ja tenim a l'altre extrem del fil telefònic, disposada a parlar-nos d'un llibre segurament força interessant, Emma, de Maria Barbal.
Sí, sí.
Què ens en pots dir d'aquest llibre?
A veure, abans m'agradaria dir un parellet de coses. La primera és... La primera és proposar que fessis una tesi sobre els noms dels personatges dels escriptors, perquè molt sovint, quan abans tenia l'oportunitat de trobar-me amb tu pels passadissos d'allà a l'institut, doncs sempre comentàvem els noms de les novel·les dels personatges. Recordo, per exemple, quan vam comentar perquè
L'ànima de solitud.
Ànima, exacte.
Sí. Sí, sí.
I penso que seria un tema molt interessant, i veig que t'agrada, i jo em quedo atontada escoltant-ho, saps?
Bé, és que, clar, no és tan senzill trobar de vegades un nom.
I
moltes vegades...
80 i pico de personatges, clar. No ha de ser fàcil. I després, la segona cosa que ens va quedar pendent de la setmana passada, dir-vos l'editorial del llibre Tornant a Terra, que tu pensaves que era ciència-ficció, però que no ho era. No. Era de la Edicions de Campana i marcava el preu uns 18 euros, però recordeu que us vaig explicar que jo l'havia comprat a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Vull dir que potser la botiga surt alguna més car.
Ah, vols però, dir bueno, que no hi havia impostos?
Suposo que no, clar. En principi tot el que es compra allà no n'hi ha d'haver, però, bueno, ja sabem.
Molt bé.
A veure, jo de la Maria Barbal tampoc vull dir massa cosa, perquè ja què podria dir que no hi hagueu dit vosaltres, per entendre'ns. I, per tant, bueno, sabeu que és una escriptora de Pallaresa, que és companya de professió, també. I bueno, ella diu que més que parellesa és trampolina. Jo no havia sentit mai. La primera vegada que vaig sentir...
De
tren. Sí, en boca d'ella. No havia sentit mai la trampolina, no? De fet, després vaig pensar que de quina altra manera es podrien dir els nascuts de
tren. No, hi ha molt trampada.
Trampat, trampet, no ho sé. Però trampolina em va fer gràcia, la paraula. I Emma, a veure, per què Emma? A veure, és un llibre... bueno, ja fa, no sé si fa dues setmanes recordo, però segur que ho recordo, que vau estar parlant de la Simone de Beauvoir i bueno, no sé, són dones... Quan jo us vaig dir que m'havien cantat los mandarines, hi ha dones que de la literatura, no escriptores, o sigui, personatges femenins de literatura que t'entren molt endins, molt, molt, i després, doncs, tu els vas recordant al cap dels anys i vas tornant a llegir el llibre, i tornant a llegir el llibre, i tornant a llegir el llibre. Clar, aquest llibre ara és nou, per dir-ho d'alguna manera, vull dir que d'aquí 10 anys el tornaré a llegir. És un dels llibres que vaig pensar, mira, algun dia aniré, si quan la meva filla tingui prou edat, doncs li deixaré llegir. Emma és el personatge, òbviament, és una mare, una mare d'una nena, d'una adolescent, que té una filla, i en un moment donat de la seva vida, mentre ella arriba amb una mena de bombolla de la inèrcia o de felicitat, o com li vulgueu dir, això que no ens parem a plantejar-nos quina mena de vida portem, però bé, la portem, la bombolla peta i ella cau absolutament enamorada d'un, bueno, d'un home que té poc o res a veure amb ella i ella s'hi llença, no? Clar, després, evidentment, l'home... a veure, dic evidentment perquè en la literatura aquestes coses acostumen a passar. La vida real no ho sé, però doncs diguem que l'engega dita i, clar, ella es planteja doncs, que ha de tornar... No tornar a la relació que tenia abans amb el seu marit, ni molt menys, sinó tornar, com a mínim, a restar pits lligams amb la seva filla. Però és aquí que qui fa aquesta cosa és una dona. Si això hagués fet un home, potser no hagués sigut més fàcil, però fer-ho ella, una dona, mare de família... I
tornem a sentir claus d'aquelles, saps, que sonen pip.
Però no sé què dir-te, perquè jo no les sento.
No, continuem.
Jo no les sento. Doncs una mica, a veure, com ella és marginada, no? Com ella, per una societat que no li perdona el que va fer, no? I quan en realitat el que va fer tampoc, aviam, enteneu-me, clar, evidentment no està bé això de deixar plantada la família... i anar-te'n de cap cap a, darrere d'un jove així mig bohemi, però bueno, manava el seu cor, en aquell moment manava el seu cor i ella necessitava sentir aquestes emocions. Una mica Emma és una mica la recerca de la felicitat, és una mica, també parla de la marginació, com ella se sent després quan torna, com vol reemprendre els lligams amb la seva filla, és una mica del saber perdonar, del saber entendre, del saber... de dir, bueno, aviam, pues comencem de nou, que carai, no? T'has equivocat? Molt bé, doncs tornem-hi, no? I, a veure, jo, per ser-ho sincera, trobo que té... El personatge li trobo certs, no sé, vestigis o trets de la nostra estimada Madame Bovary, i el personatge, els sentiments de la dona, sobretot, més que el personatge, com el que ella sent, el que ella pensa, el que ella... I després vaig llegir, a la contraportada no ho diu, però després vaig llegir, no sé, buscant per la xarxa, alguna cosa així, que està basada en una història real. La història d'Emma, sí. A mi m'agradaria conèixer l'Emma de veritat, però bueno, segur que seria com l'Emma en llibre, però poder-li fer un munt de preguntes que m'han suscitat quan he llegit aquest llibre. Vosaltres, clar, sou homes, no sé si un llibre us entra tan a dins...
Té un final feliç o... O com bueno, ho qualificaries?
Mira, això no t'ho puc dir, però en tot cas té un final ben trobat.
Ah, d'acord.
Molt bé, molt adequat.
A veure si no sé, jo voldria trobar algun dia un llibre, poder comentar algun dia de que a un home li passa el mateix. Un home s'enamora d'una jove que s'hi tira de cap i després se'n penedeix i torna a la família a veure quin plantejament social es fa de la situació. Però clar, vosaltres no us comento res, perquè com que sou homes, jo me n'estic molt de dir segons què amb vosaltres.
No, doncs pots...
Vols dir que tenim mala fama, els homes?
Home, no sé, és curiós que els personatges femenins, no sé, com Anna Karenina o aquestes dones que tenen aquest cor tan dividit, doncs acostumen a ser molt mal vistes, de veritat. I penso que és cert, i en la nostra societat també. I si no mireu al voltant vostre, no cal analitzar, però normalment són més mal jutjades les dones que els homes. Quan sí,
és que els homes tenim inscrit en el nostre programa genètic escampar la llavor a tot arreu, tant com puguem. No ho sé, ho diuen això, eh? No sé si això és literalment així.
Helena?
Helena, no ens pengis així. Vaja, em sap greu perquè sembla que sí que l'Helena doncs ha perdut la connexió, però espero que no hagi estat com a reacció. No, perquè l'Helena és una dona moderna i una dona doncs molt posada al dia. Llavors passarem a l'última secció del programa, que serà la frase, no?
Sí.
Amiga, som-hi, doncs.
Bé, estic segur que l'Helena doncs, es voldria acomiadar de tota l'audiència, ja ho fem nosaltres en nom seu, i a més utilitzem ara les bones paraules precisament per donar una idea que procedeix de Martí Luter i diu no a través de la violència, sinó a través de les paraules solament.
Bé, amb aquestes paraules doncs, ja una mica acomiadem el nostre programa avui, el 129. Tiro-vos abans unes quantes, uns recordatoris. Recordeu que estem al Facebook, eh? Per tant, allà a la finestra cerca poseu TIR i sortirà Tirant de Llibres i us hi podeu apuntar si voleu. Recordeu que també tota la gent que ens escolta, que sigui escriptor i tingui llibres publicats, i s'apunti al nostre grup i ens envia el llibre aquí, doncs prometem que mirar-lo amb atenció i si val, creiem que té un valor literari, farem la ressenya i una entrevista, si convé. Després, el nostre correu electrònic és el tirantdellibres@josoc.cat i també el telèfon de l'emissora i del programa 93864-1221. Us esperem la setmana que ve.
Bé, doncs bona setmana. Recordeu que aquest programa, si no l'heu pogut sentir sencer, es reemet els dimecres, però el següent programa en directe...
De 10 a 11.
Però el següent programa en directe serà dilluns que ve, com sempre, de 9 a 10 de la nit. Bona setmana.
Adéu, bona setmana.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana!